Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Fa uns anys, Emmanuel Macron, el president de França, va entrar en guerra amb els portals de pornografia en línia per implementar algun sistema de control parental dur i per defecte evitar que les criatures accedissin als seus continguts. Macron va amenaçar que si no hi havia resposta, el govern francès legislaria en la matèria i aplicaria sancions als portals. Va fracassar perquè Europa, amb això, mira cap a una altra banda. Macron deia que de la mateixa manera que no portem un nen de 13 anys a un sex shop, tampoc podem permetre que el món digital s'escapi a l'ordre públic. Aquesta edat és la que considera que els joves entren en contacte de mitjana per primera vegada amb la pornografia, tot i que a Espanya es parlava dels 9 anys. 9. Macron va donar un pas endavant. Al marge de controls parentals, una expressió que molts pares no saben ni de què va, va haver-hi una obligació perquè entrar en aquestes webs estigui regulat. No és només veure sexe. La pornografia té moltes variants que van més enllà del sexe per adults i l'entrada al sexe a aquestes edats és irresponsable que sigui a partir de segons quines imatges, algunes d'elles terribles per molts adults, plenes d'estereotips i de dominis i o submissions. Perquè si no, casos com el d'Extremadura, que ahir explicàvem aquí i que publicava La Vanguardia, formaran part de les vides. Una nena de 6 anys, reiteradament agredida sexualment per companys de classe. De fet, Juan Carlos Caso, que és el president de l'Associació contra l'Assetjament Escolar d'Extremadura, parlava de la nena ahir al Món RAC dient això.
La niña ya tiene un protocolo abierto de antisuicidio, o sea, está siendo vista por los psicólogos de la Consejería de Sanidad y el informe del psicólogo es de que esta niña es muy veraz lo que está diciendo.
Ara podeu tancar la ràdio, podeu marxar de casa, tapar-vos les orelles i sentir com si no haguéssiu sentit res. Però és la realitat que ens envolta. I aquí va des de l'educació, a casa, a l'escola, als mòbils, l'ús de la tecnologia, quan, on, en qui, hi ha moltes coses, on... Avui en parlarem a la tertúlia, amb especialistes, perquè ja n'hi ha prou del pa que s'hi dona. I si demanem ja d'una vegada per totes un ministeri o una conselleria d'infants i d'adolescència? O un ministeri i o conselleria de tecnologia? És que això va molt ràpid i la burocràcia política i legislativa pública encara va amb tractor. Macron va ser la primera gran veu europea que deia que ja n'hi havia prou d'aquest llibertinatge digital, que donem per bo que els camps mai tinguin portes i que deixem a un adolescent o a un nen entrar al món del sexe a partir del més extrem. I això no és culpa de la pornografia, és culpa de l'accés ràpid i simple a la tecnologia i a les seves aplicacions. No és un comentari de tieta, que segurament seria més laxa. És un comentari de pare. Macron va afegir que el simple fet de declarar que un és major d'edat no constitueix cap protecció suficient. Afegeixo. Dius per entrar que en tens 18, quan en realitat en tens 11 o 12. Aquest és un tema que hauria d'estar a la taula del govern de la Generalitat urgentment, del govern d'Espanya urgentment, i d'Europa urgentment. Perquè això d'Europa, per què serveix si no? Ja ens diuen que el tema de Catalunya és intern. Els temes de webs globals també són de codis interns. La protecció de la gent jove i dels infants és el futur del que ens espera. I cada vegada anem més tard. Són les 84 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, de la terra, que és dijous 21 de setembre del 2023.
I avui serà un dia tranquil, de sol i núvols prims i només algun ruixat de tarda al Pirineu de Lleida. Pugen les temperatures diurnes amb un vent que bufarà de ponent i de garbí.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, les cues entre la Roca del Vallès i Parets a l'AP7 augmenten fins a 9 quilòmetres per una avaria en sentit Barcelona, tot i que ja s'ha reobert el carril tallat. A la mateixa AP7, un camió avariat prop de la sortida 19 en sentit Girona també fa augmentar la congestió fins a 3 quilòmetres al tram de Barberà del Vallès.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món, amb CaixaBank. Els últims casos d'agressions sexuals entre menors han encès totes les alarmes al Palau de la Generalitat. El govern català mou peça i farà classes d'educació sexual als alumnes dels primers cursos d'infantil, nens i nenes de menys de 6 anys. El Departament d'Educació entén que començar a formar-los en aquesta matèria és fonamental per prevenir situacions de violència, d'assetjament o directament d'agressions sexuals. Ho anunciava ahir al Parlament la consellera d'Educació, Anna Simó, va explicar que el seu departament ja treballa amb altres conselleries del govern per estudiar com exactament ho implementaran. I també va avançar que parlaran amb les famílies per mirar de consensuar els continguts i garantir que siguin els més curosos possibles. Ara bé, en espera de concretar els detalls, la consellera deixa ben clar quin és l'objectiu: trencar tabús i formar els infants en educació sexual des de ben petits.
L'educació sexual integral és una eina no només per conèixer i prendre decisions fonamentades sobre la pròpia sexualitat, el propi cos o la salut sexual, sinó que també és un element necessari per generar relacions en positiu, basades en el respecte i la igualtat a l'altre, sense situacions de dominació.
L'educació sexual posarà el focus en la prevenció, però la Generalitat també ha dissenyat un protocol perquè els centres sàpiguen com actuar en casos d'agressions d'aquesta mena. En té els detalls Eudald Martínez.
Justament aquest curs la Conselleria d'Educació ha unificat tots els protocols que hi havia vinculats en la violència en un de sol que guia els centres a l'hora d'abordar qualsevol cas, també els de caràcter sexual. Segons aquest document, quan un centre detecta una agressió, ha de crear un equip encarregat de fer la valoració i el seguiment. Un equip que inclou docents del centre, inspectors del departament, especialistes en abordatge de violències i també la nova figura de coordinador de coeducació, convivència i benestar de l'alumnat que s'ha creat aquest curs per millorar l'atenció d'aquests casos. Si s'arriba a la conclusió que es tracta d'una conducta delictiva però l'autor és menor de 14 anys, se n'informa a la DGAIA. Aquest equip, però, també és l'encarregat de valorar les mesures que cal aplicar als agressors dins el centre. Mesures com ara assegurar-se que agredit i agressor no coincideixen en un mateix espai comú, canviar l'agressor temporalment de classe, expulsar-lo puntualment del centre o, fins i tot, en última instància, canviar-lo d'escola. El protocol, per cert, també detalla la importància que l'alumne que ha patit l'agressió no deixi d'assistir al centre en cap moment per evitar un doble perjudici.
L'anunci del govern català arriba en ple auge d'agressions sexuals entre menors d'edat, com les que hi va haver al centre, com les que hi va haver al Centre Comercial Màgic de Badalona, com és el cas que us explicàvem ahir, a una escola d'un poble de Badajoz que implica infants de només 6 anys. L'Associació contra l'Assetjament Escolar d'Extremadura alerta que hi podria haver més nenes de la mateixa edat víctimes de les agressions comeses, presumptament per almenys 3 infants de l'escola pública de Montijo de la mateixa edat, de 6 anys. Recordem el cas, la família de la menor va denunciar que 3 companys de classe, 3 nens, havien agredit sexualment durant l'hora del pati al llarg de tot el curs passat. 2 dels 3 agressors s'han canviat d'escola, però la víctima encara ha de compartir pati amb un dels nens que l'hauria agredit perquè els pares s'han negat a canviar-lo de centre. Ara, la nena, com explicava abans, està en tractament psicològic per risc de suïcidi. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del Món RAC1, Sandra Vicente.
És esfereïdor i cansat que cada dia ens despertem coneixent un nou cas de violència sexual contra dones o nenes. Però abans de seguir, deixeu-me recordar que no hi ha necessàriament més violència que abans. El que sí que hi ha són més denúncies, perquè hi ha més consciència i més formació. I això, encara que sembli contradictori, és una bona notícia. Mestres i famílies tenen cada cop més eines per detectar abusos sexuals a la infància i sovint destapen l'infern. I en aquests inferns cada cop hi trobem més agressors que són nens o adolescents de la mateixa edat de la víctima. És realment preocupant, però no s'ha d'abordar de cap de les maneres amb eines punitivistes ni penals. No hem de buscar com castigar un nen, sinó entendre per què, tot i els avenços que creiem que havia assolit el feminisme, una criatura pren el camí de la violència sexual, de la dominació i la humiliació d'un igual. Aquí no falla la criatura, fallem les persones adultes, la societat, que no hem sabut tallar-ho a temps. La resposta, com sempre, més i més i més educació sexual, més feminisme a les aules, és a dir, més educació pública i de qualitat.
Com, Sandra, com passa a França? A França, l'educació francesa, hi ha una assignatura a partir dels 13 anys, que és sexoafectiva, no educació sexual. Amb tots els meus respectes, un nen de 6 anys no sé si ha de rebre l'educació sexual. El que ha de rebre és el que dèiem, el que fan els francesos. Educació sexoafectiva, què vol dir? El descobriment del teu propi cos i saber que és teu aquell cos i de ningú més. L'altra cosa és la sexualitat, que això no sé jo si ha de ser als 6 anys o no ha de ser als 6 anys. L'altre escàndol de les últimes hores és el cas de les fotografies pornogràfiques falses Aquests fakes de menors creades amb intel·ligència artificial ja són més d'una vintena les noies del Mendralejo a Badajoz que han denunciat haver estat víctimes d'aquesta xarxa. Els autors de les imatges falses agafaven fotos reals de les joves i les modificaven amb una aplicació d'intel·ligència artificial perquè semblessin que estaven despullades. El diari El País explica avui que de moment la policia ja ha identificat 11 menors d'entre 12 i 14 anys que estarien implicats en els fets. 3 haurien estat manipulant les fotografies i la resta haurien ajudat a difondre-les en grups de WhatsApps, xarxes socials i fins i tot a plataformes pornogràfiques, Laia Framis.
La policia espanyola ha explicat que els responsables són nois d'entre 12 i 14 anys. Els que en tenen menys de 14 no són imputables, però els que ja han complert aquesta edat sí que ho són. Ho ha explicat el cap del grup de protecció del menor de la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la policia espanyola, Javier Izquierdo de la Rosa.
Los menores que son inimputables no les aplica la ley del menor, por lo tanto ya es una decisión de la fiscalía lo que se aplique a los mismos, y a aquellos que sean imputables les sería de aplicación la ley penal del menor. En el caso de que hubiesen sido mayores de edad, las penas por producción de pornografía infantil van de 2 a 5 años, y si se trata de menores, como este caso, de 16 años, la pena s'agravaria de los 5 a los 9 años.
També ha confirmat que els nois eren coneguts de les víctimes.
A tot això, el cas del Mendralejo fins i tot ha arribat a la taula de la Fiscalia General de l'Estat. El fiscal Álvaro García Ortiz reconeix que estan molt preocupats per l'augment de casos d'aquesta mena, sobretot perquè cada cop es troba més sovint que al darrere hi ha menors d'edat. García Ortiz explica que disposen d'eines penals per fer front a aquest tipus de delictes, però creu que el problema és més profund i demana que es faci una urgent reflexió de fons per millorar l'educació sexual del jovent.
Naturalmente que nos preocupa. Nos preocupa como el reflejo de lo que es un fenómeno de utilización de las nuevas tecnologías para la comisión de posibles delitos y sobre todo para invadir esos espacios de vulnerabilidad que tienen los menores, en este caso que tiene la juventud de este país y estos fenómenos que vamos viendo que son preocupantes y repetitivos.
Precisament avui llegim el Confidencial que, malgrat que els autors de les fotos manipulades siguin inimputables perquè són menors de 14 anys, hi ha una escletxa legal perquè no quedin impunes del tot. Com? Doncs les víctimes podrien presentar una denúncia per vulneració del seu dret a la integritat moral i a la pròpia imatge. Si els donessin la raó, els autors de les imatges les haurien d'indemnitzar amb entre 4.000 i 20.000 euros. Per tant, tot plegat no tindria conseqüències penals, però almenys comportaria un cost econòmic que, evidentment, si haurien d'escurar la butxaca serien els pares. Malgrat les dificultats jurídiques de perseguir suposats criminals que són menors de 14 anys, el govern espanyol es decanta per esprem al màxim la via policial per abordar aquesta greu problemàtica. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que els cossos i forces de seguretat de l'Estat disposen cada dia de més mitjans per enxampar els ciberdelinqüents que se n'aprofiten de la tecnologia per vulnerar els drets de les dones.
Estamos trabajando en el ámbito de la ciberdelincuencia de una forma decisiva. Hemos implementado en estos 5 años unidades especializadas en la lucha contra la criminalidad en el mundo virtual, en Internet, en el mundo de las redes. En ese sentido, tanto Policía Nacional como Guardia Civil tenemos medios personales y materiales idóneos para hacer frente.
En Marlaska també demana col·laboració a les famílies i reclama als pares que de tant en tant facin un cop d'ull al telèfon mòbil dels seus fills per veure quin ús en fan. De fet, el del mòbil és un altre dels debats cíclics que no s'acaben de resoldre. Recordareu que fa una setmana us explicaven que tot un grapat d'escoles de Catalunya ha prohibit els telèfons tant a l'aula com al pati, però el Departament d'Educació encara no havia fixat un criteri comú. Doncs bé, finalment, la consellera Anna Simó va anunciar ahir que no vetarà els mòbils a les escoles i als instituts. El Departament opta per donar llibertats als centres i entén que no hi ha ningú millor que els mestres i professors per decidir què és millor pels seus alumnes. Això sí, Anna Simó també va explicar que demà faran arribar a totes les escoles i instituts de Catalunya 6 estudis que analitzen el paper de la tecnologia a l'interior de les aules. Serà una espècie de guies perquè els claustres decideixin el que fer. I avui Quim Monzó parla de tot plegat al seu article de La Vanguardia. És molt bo, molt bo. I el Quim Monzó fa un que es diu La sopa d'all. I recorda que hi ha tot un seguit d'instituts que per decisió pròpia prohibeixen els mòbils a les aules, al pati i als passadissos. Quim Monzó creu que potser hi ha influït l'informe que la UNESCO conclou que hi ha molt pocs indicis sòlids del valor afegit que suposadament la tecnologia digital afegeix a l'educació. I aquí és quan Quim Monzó esclata. A fe de Déu que han trigat a donar-se'n, escriu, i es pregunta, no s'hi podien haver fixat abans? Quan van començar a aparèixer les aules, per exemple, gairebé ningú no va gosar dir-ne res per por de semblar retògrad. Monzó subratlla que fa mig segle cap alumne hauria anat a classe amb un escalà elèctric per jugar amb els companys durant la classe. I remata. Tot va començar a anar pel pedregar quan, per comptes d'adreçar-se als professors pel cognom, es va posar de moda dir-los pel nom de pila. A partir d'aquell moment, a poc, la descaradura s'ha fet reina de les aules. Ara s'han adonat d'això dels mòbils, com si no hagués sigut evident des del primer dia. Escriu i acaba Quim Monzó, avui, article magnífic, la sopa d'all a La Vanguardia. Per cert, encara relacionat amb els perills de les tecnologies i de la intel·ligència artificial, ahir Susana Griso, la periodista, va confessar que ella també ha sigut víctima d'un muntatge pornogràfic creat amb aquesta tecnologia. La presentadora d'Espejo Público d'Antena 3 va explicar en directe al seu programa que va descobrir-ho per casualitat a Arco, la Fira Internacional d'Art de Madrid.
Llegué un día a Arco y además llegué con mis hijos y entro en una sala oscura donde se oían gemidos, había mucha gente esperando y dije, bueno, pues voy a ver qué es. Yo, entre otras presentadoras, no quiero hablar del resto porque ya contarán ellos su experiencia, pero una era yo, aprovechaban los frames que tenemos la boca abierta para hacer lo que os podéis imaginar, una relación.
Sí.
Y toda la rabia del señor. Además, y presentando... a mí pregunté, ¿esto es denunciable? Y me dijeron, es arte. Y dije, ah, muy bien.
Caray, quin art. Bueno, no, no, si sigui art, en tot cas que et paguin, no?, per utilitzar-te com a art. No és el primer cop que Susana Griso és víctima d'un muntatge. Temps enrere ja havia fet córrer fotos trucades en què se la veia detinguda, per exemple, però és el primer cop que explica la Griso que han manipulat vídeos seus per simular escenes pornogràfiques. Avui en parlarem, aquí al món a RAC1, sobre aquest tema. Concepció Baray, Neus Tomàs, David Fernández, Joan Julibert, Mònica Hernández i també el vicesecretari del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, Roger Ballascà, i Anna Sàlvia, psicòloga experta en educació sexual, i també Anna Alfonso, codirectora del podcast La Revolució Sexual i redactora del món a RAC1. Mentrestant, la Federació Espanyola de Futbol comença a fer els deures i ja ha fulminat Andreu Camps, el número 2 mà dreta de Luis Rubiales durant els últims anys. De fet, ahir el secretari d'Estat per l'Esport, Víctor Francos, ja anunciava aquí al món a RAC1 que la neteja que van pactar amb les futbolistes començaria immediatament. I no han passat ni 12 hores perquè la Federació Espanyola posés fil a l'agulla. I no acabarà aquí. El president del futbol femení, Rafa del Amo, té molts números de la rifa de ser el següent aquí de Fenestrin. I segons l'ABC, la Federació Espanyola s'ha compromès també a carregar-se Montse Tomàs com a seleccionadora després del partit de demà a Suècia i dalt de dimarts contra Suïssa. Pel que llegim, les jugadores la volien fer fora abans de demà, però les haurien convençut d'esperar-se una setmana. A les futbolistes no els agrada gens ni mica que fos la segona entrenadora de Jorge Vilda, però la gota que va fer vessar el got va ser la convocatòria sense avisar de les 20 jugadores que no volien tornar a la selecció. De fet, Mapi León i Patrick Guijarro ja van abandonar la concentració i van agafar el seu relleu la defensa del València, Claudia Florentino, i la migcampista del Real Madrid, Maite Oroz. Mentrestant, segons la cadena SER, és possible que avui Alexia Putellas surti a donar explicacions després que hi reconegués davant d'uns aficionats que continuen sense estar gens a gust. Enviat especial de RAC1 a la concentració de la selecció espanyola a Oliva, Oriol Jové.
La Federació Espanyola ha promès encara més canvis en els propers dies i les jugadores els han fet un vot de confiança quedant-se a la concentració només amb les excepcions de Mapi León i Patrick Guijarro, que ahir van tornar cap a casa amb el compromís de no ser sancionades. Alexia Putellas, però, ha estat rotunda i ha reiterat que som en aquesta concentració més aviat a contracor. Declaracions d'Alexia després del primer entrenament i a la tarda Montse Tomé com a seleccionadora. La doble pilota d'or també va deixar caure que ben aviat les jugadores també donaran explicacions públicament. En tot cas, aquest matí viatgen cap a Suècia per debutar demà a la Nations League, en un partit en el qual les jugadores del conjunt escandinau volen mostrar el seu suport d'alguna manera que no han concretat.
L'acomiadament d'Andreu Camps i el més que possible adeu de Montse Tomé no seran els únics moviments de la Federació Espanyola. Sense anar més lluny, ahir el president del CSD i secretari d'Estat per l'Esport, Víctor Francos, parlava al món a RAC1 d'una reestructuració de personal a la màxima institució del futbol espanyol.
Els canvis de la federació tenen a veure en respondre al famós comunicat del divendres passat de les jugadores, on es demanava una sèrie de canvis no nominatius, fer front a aquests canvis de les diferents seccions de la federació i de diferents persones. És això perquè respecte als canvis.
Això deia el secretari d'Estat per l'Esport aquí al món a RAC1, tot això el dia que la Federació Espanyola va demanar disculpes per tot el que ha passat després de la final del Mundial. En un comunicat va posar èmfasi en la figura de Jennifer Hermoso com a víctima i va anunciar el començament d'una nova era. Com a símbol d'aquesta renovació, ara ja no hi haurà selecció masculina i femenina, sinó que la Federació englobarà tots dos equips sota el nom de Selecció Espanyola de Futbol. En aquest sentit, el president en funcions del govern espanyol, Pedro Sánchez, celebra des de Nova York que hi hagi canvis.
la Federación Española de Fútbol tiene que asumir una serie de cambios a los cuales las jugadoras, bueno, pues han instado, han señalado, y con los que creo que está, desde luego, el gobierno de España y la inmensa mayoría de la sociedad española apoyando.
Escoltem ara els comentaris que hi posen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer signa la periodista Gemma Soler.
Les flamants campiones del món comencen avui a Suècia un nou repte, el de poder ser els Jocs Olímpics de París. En un món normal, aquests dies previs haguessin estat de somriures al recordar la gesta històrica de Sydney. Banys de masses, elogis, felicitat, copets a l'espatlla i fins i tot un massatget als peus de les campiones. Res més lluny de la realitat. A menys de 48 hores del partit, 23 futbolistes professionals van estar 7 hores reunides amb tensió, males cares i estrès. Més que una preparació d'un partit transcendental, sembla una broma macabra. A quarts de 6 del matí va haver fumata blanca, temporal in extremis, per desbloquejar un boicot més que justificat. Aquests de la federació es pensaven que canviant un parell de busts i pintant les parets de les Roses n'hi havia prou. Fa un mes que van alçar la Copa del Món Sydney i que va començar un esperpent que sembla inacabable. Fa un mes que em truquen gairebé diari de la BBC, ESPN o Al Jazeera perquè els expliqui els nous capítols d'una història que a l'estranger els sembla una barreja de ciència-ficció i pel·li d'Almodóvar. Hi ha moments en els que només se m'acut dir amb resignació Spain is different.
Gemma Soler, efectivament, que també parla per l'ESPN i per Al Jazeera i que efectivament la truquen cada dos per tres perquè expliqui el que està passant al futbol espanyol. El segon comentari el signa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Manuel Javois.
Es importante subrayar que la reestructuración de la Federación Española de Fútbol se está consiguiendo gracias a su equipo femenino, que está destruyendo peldaño a peldaño, con una enorme resistencia, la institución, para lo cual tuvo que ganar la Copa del Mundo. O sea que después de muchísimos años de parálisis, de incompetencia, de soberbia y de vergüenza ajena, las jugadoras de la selección han renunciado, unas, a jugar el Mundial y otras lo han tenido que ganar para poder denunciar una injusticia laboral. Porque a veces se gana una Copa del Mundo por la gloria, la mayoría, y otras, en este caso, por hacer un mundo un poco más justo, un poco más igual, un poco más merecido para las jugadoras que vienen detrás.
8:22 minuts. La vella guàrdia del PSOE surt amb tot contra Pedro Sánchez per una possible llei d'amnistia. El president del govern d'Espanya hi obria la porta per primera vegada ahir al vespre des de Nova York, dient que la crisi política a Catalunya no s'hauria d'haver derivat en la justícia. No feia servir la paraula amnistia, però se li entenia tot. 23 segons, escolteu.
Creo, y cuando digo que voy a ser coherente con la política que he hecho de normalización y de estabilización de la situación política en Cataluña, pues, en fin, estoy diciendo mucho. Estoy diciendo mucho. Porque creo que están ahí los datos, los hechos, y esos no son discutibles, son absolutamente indiscutibles.
Doncs bé, dos antics dirigents socialistes, Felipe González i Alfonso Guerra, no van trigar ni una hora a respondre a l'estratègia actual del president espanyol. Tots dos van carregar contra Pedro Sánchez i van demanar als socialistes que es rebel·lin contra l'amnistia. El més contundent va ser Felipe González, l'expresident espanyol, que com si fos en un míting, i estava a la presentació d'un llibre, va dir que la hipotètica reforma legitimaria el referèndum de l'1 d'octubre.
Convocaron un referèndum i proclamaron la República Catalana. Lo hicieron. Y resulta que la amnistía borra eso y le da legitimidad quitándosela a los que trataron de defender la Constitución, el Estatuto y la legalidad. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues que diga que no necesitan hacer un referéndum, que ya lo hicieron.
Hi havia en aquest acte una vintena de dirigents de la vella guàrdia del PSOE, però anem per ordre. El primer a moure fitxa va ser Pedro Sánchez. Des de la cimera de Nacions Unides a Nova York, el president espanyol assumia que cal aprovar una amnistia de tot el procés, planteja el canvi legislatiu com el pas lògic després dels indults, però demana paciència. Des de Madrid, Jordi Armenteras.
Sí, paciència, perquè qui encara ha de moure peça és Alberto Núñez Feijóo. La pel·lícula que presenta Sánchez és que tan bon punt fracassi la seva investidura, i això serà d'aquí a 8 dies, divendres a la setmana vinent, ell desplegarà tota la negociació amb Junts i Esquerra. Parteix dels límits de la Constitució, de no tornar a temps passats.
¿Cuánta gente en Cataluña apoya la unilateralidad? Está medido, es público, lo dicen las encuestas, el CEO catalán. Entre un 10 y un 11%.
Diu que hi haurà transparència i missatge cap al PP.
Aquellos que fueron incapaces y estuvieron impotentes ante toda esta crisis constitucional son ahora los que me responsabilizan a mí. ¿De qué? ¿De haber normalizado la situación en Cataluña? ¿De que hoy la primera fuerza política en Cataluña sea una fuerza constitucional? ¿De que hoy esté más cerca Salvador Illa de ser president de la Generalitat de Catalunya?
Un Sánchez que entona el que Moncloa vol que es converteixi en eslògan de tot aquest nou procés que inclou l'amnistia: garantir la convivència. Aquesta volen que sigui la paraula clau per tal que Espanya entengui precisament l'amnistia.
Doncs bé, després del que deia a Pedro Sánchez de Nova York, després de la declaració sortien Felipe González i Alfonso Guerra a censurar les seves paraules. Tots dos rebutgen frontalment l'amnistia. González reclama al PSOE que no cedeixi ni un pam i parla de xantatge d'una minoria en procés d'extinció.
No puede haber amnistía porque no cabe en la Constitución ni políticamente es aceptable. Mientras más pierde, más chantajean. No podemos dejarnos chantajear por nadie. Y mucho menos por minorías en vías de extinción.
Y també lamentava que Yolanda Díaz anés a Brussel·les a reunir-se amb el president Puigdemont. Diu que no és digne de representar Espanya.
De verdad, no es digno trasladarse a Waterloo como si uno fuera a ver al emperador del paralelo, pero en la otra dirección.
De la seva banda, Alfonso Guerra també es fa creus de les exigències dels independentistes catalans, tot i haver perdut suport a les eleccions espanyoles.
Esquerra Republicana i Junts, además, en estas elecciones han perdido 550.000 votos, el 35% de sus votos, y han perdido el 50% de sus escaños. Y resulta que perdiendo todo eso, ahora tienen más fuerza que nunca. Eso es lo contrario a la democracia.
Per cert, que Alfonso Guerra no només li sembla malament l'amnistia, també critica que es pugui parlar català al Congrés i que, en canvi, diu Alfonso Guerra, del PSOE, que es persegueixi el castellà a les escoles.
Hay mucha prisa para que se hable catalán en el Congreso, pero en los colegios los niños en Cataluña no pueden hablar castellano ni en el recreo. Tienen inspectores que se lo impiden.
De debò, jo convido Alfonso Guerra a passejar-se pels patis de les escoles catalanes i veure quina és la llengua que hi predomina, que cada nen parla com li dona la gana, per l'amor de Déu, tu. Hòstia, és un socialisme, això, eh? És el PSOE, eh? Alfonso Guerra, eh? Encara me'n recordo aquell dia que va venir Alfonso Guerra aquí al món a recull i ni lo tempore, i la discussió que va tenir amb Barbeta, amb en Jordi Barbeta. Encara me'n recordo d'aquell dia. És que, esclar, hòstia, tu, quina mania. I a més, això, clar, ho dius on tu dius i la gent s'ho creu. I de tant repetir... O sigui, una mentida, per molt que la repeteixis moltes vegades, no deixa de ser una mentida, però la vas escampant. Per cert, què en diuen avui les ràdios de Madrid sobre aquest tema? Doncs Carlos Herrera, a la COPE, creu que el fet d'haver unit Felipe González i Alfonso Guerra contra Pedro Sánchez demostra la barbaritat que representa una amnistia.
Para justificar la aberración que ya tiene pactada, soltó un pedazo de animalada que demuestra, no que no tenga escrúpulos, eso está aprobado, sino que carece del menor respeto a los rudimentos básicos del Estado de Derecho. Dijo que una crisis política nunca debió derivar en una acción judicial. ¿Cómo serán de gordas las barbaridades que está perpetrando Sánchez, que ha conseguido que Felipe y Alfonso se sienten juntos? Y además con un mensaje indiscutible, no al chantaje.
I Carlos Alsina, Onda Cero, carrega contra els canvis constants d'opinió de Pedro Sánchez sobre l'independentisme.
Pregunta obligada al presidente del gobierno en funciones. Cuando un gobernante autonómico entonces viola la ley, ¿qué ha de hacer la fiscalía? Tiene que mirar para otro lado, tiene que hacerse la loca, únicamente porque el delincuente alega razones políticas, o porque le vota muchísima gente. Ya sabemos que si pones una detrás de otra todas las opiniones que ha vertido Pedro Sánchez en 6 años sobre el proceso, te sale una empanada rellena de contradicciones, es así. Pero es que él sostiene que siempre ha dicho que no debió haber una acción judicial, que siempre lo ha dicho, que es coherente con... No debió haber una acción judicial. Pero si usted mismo describía lo que había ocurrido en Cataluña como un delito de rebelión como la copa a un pino.
Per cert, que avui hi ha metamfetamina política a Espejo Público perquè Alfonso Guerra és el convidat de la Griso. Avui el Congrés, mentrestant, aprovarà definitivament el nou reglament de llengües. El PP i Vox ho intenta aturar i ahir a la tarda van presentar esmenes a la totalitat, molt de soroll, que no tindrà cap efecte perquè la majoria per aprovar-ho és sòlida. I tot això en paral·lel a la polèmica dins del PP perquè el seu portaveu, Borja Semper, abans d'ahir va utilitzar el basc, tot i que la consigna del partit era no posar-se els auriculars per les traduccions en cap moment. Tornem cap a Madrid, Armenteres.
Sí, el mateix Semper ahir admetia que té diputats amb enfadats que li han retret, però se'n defensa per deixar clar que el monopoli del català al basc no el tenen els independentistes.
Yo me niego, como me he negado siempre, a aceptar que el euskera, el valenciano, el catalán o el gallego sean lenguas propias de los nacionalistas y de los independentistas. Y yo creía que ayer era también un momento para evidenciarlo.
Això ho deia Onda Cero, el PP de moment tanca files amb ell, Elías Bendodo.
Yo no sé si a alguno le habrá gustado más o menos, ¿no? Pero insisto, la riqueza de mi partido es que cada uno puede pensar y opinar lo que considere oportuno.
Ara el dubte si avui, quan es torni a debatre sobre llengües al Congrés, a partir de les 9 del matí, Semper, que és qui tornarà a intervenir pel PP, utilitzarà també el basc o no?
Gerard, les crítiques internes que ha generat el discurs de Borja Semper han destapat la caixa dels trons. Avui la Carmen del Riego explica a La Vanguardia que alguns sectors del PP creuen que és l'últim capítol d'una estratègia que qualifiquen d'erràtica, i no assenyala només Borja Semper, sinó el president del partit, Alberto Núñez Feijóo. L'acusen de prendre decisions abatzegades sense explicar-se correctament, carreguen contra ell per haver-se obert a parlar amb Junts per Catalunya i critiquen els dubtes que han envoltat l'acte del 24 de setembre, diumenge que ve, convocat a correcuita després de la crida de José María Aznar a mobilitzar-se contra l'amnistia. De fet, el míting del dia 24 s'ha convertit en un mal de cap per Feijóo. Fons del seu entorn admeten al periòdico que el president del PP té por que els simpatitzants que hi vagin aplaudeixin amb més vehemència a Isabel Díaz Ayuso que no pas amb ell, tal com ja va passar la nit electoral. Per això, l'equip de Núñez Feijóo s'està posant en contacte amb els responsables provincials del PP arreu d'Espanya per demanar-los que enviïn militants fidels disposats a ovacionar el líder popular. Aquell programa que es deia El Semàforo, on la gent... hi havia el plausòmetro. Aviam qui hi haurà més aplaudiments, si per Núñez Feijóo o per Díaz Ayuso. Mentrestant, a Catalunya, el debat de l'amnistia s'estén també al món de la judicatura i d'altres àmbits polítics i socials. La síndica de Greuges es mostra a favor d'una llei d'amnistia, sempre i quan s'elabori amb un consens ampli que tingui una funció restaurativa. Esther Jiménez Salinas assegura que ha de servir per resoldre un conflicte social que amb les lleis no es pot. Ho va dir durant un col·loqui al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, en què diversos experts en dret constitucional van arribar a una conclusió. L'amnistia no està prohibida a l'Estat i té cabuda dins la Constitució, Marc Poyato.
La síndica de Greuges diu que tots els estats del món han necessitat l'amnistia en algun moment determinat. Esther Jiménez Salinas afirma que, a diferència de l'indult, que és el perdó, l'amnistia ha de servir per oblidar d'alguna manera.
Potser li posaria el nom d'amnistia restaurativa, perquè l'oblit està bé, perquè és a efectes jurídics, però la reparació del dany és molt important i, per tant, una amnistia ve sempre després de tot un dany.
Diversos juristes i experts en dret constitucional van posar ahir sobre la taula els arguments a favor i en contra d'una hipotètica llei d'amnistia. Tots tenen molt clar que en cap cas està prohibida. Ara bé, no tot s'hi val. En parlava el catedràtic de dret penal Gonzalo Quintero.
Lo que se pretende es obviar causas abiertas y condenas dictadas, condenas posibles o condenas inexistentes, materias penales y materias no penales. Eso cabe en cualquier cosa, menos en una ley que se llame de amnistía.
Els experts creuen que la llei s'hauria d'elaborar amb un ampli consens i amb un debat molt extens que no deixi marge a dubtes.
Per cert, que l'Advocacia de l'Estat defensa la inclusió del català com a llengua oficial a Europa. La Vanguardia ha tingut accés a l'informe de l'advocada general de l'Estat i dona l'okay, i avui en publica els detalls. Aquesta escrita és clau perquè la Moncloa no va iniciar els procediments per tirar endavant la proposta d'oficialitat fins l'endemà de tenir-lo com a aval. Al text, l'advocada general de l'Estat assegura que el govern d'Espanya pot tirar endavant aquest tràmit tot i estar en funcions. Quan amb el tema de la llengua, el País Valencià, déu-n'hi-do el rebombori que ha aixecat el primer discurs a les Corts del nou vicepresident de la Generalitat, l'extorero de Vox, Vicente Barrera Balan Bambú. Ha carregat a tort i a dret contra tot el que pugui tenir qualsevol relació amb Catalunya i s'ha compromès a combatre el moviment que ell anomena pancatalanisme cultural, és a dir, el que nega, diu, la identitat i la llengua valenciana i vol separar-los de la resta d'Espanya. De fet, directament el torero s'ha compromès a subvencionar entitats secessionistes i anticatalanistes.
Rechazaremos y combatiremos esta estrategia política y cultural que nos quiere asimilar a ese pancatalanismo supremacista, que nega nuestra propia identidad cultural valenciana y que hasta nos intenta convencer de que nuestra comunidad se habla catalana.
El nou vicepresident valencià també ha anunciat que la Generalitat donarà suport a les celebracions religioses i, evidentment, als toros, que fins ara, diu, han estat marginats. El primer discurs de Vicente Barrera va arribar tot just 24 hores després que l'Ajuntament de València, governat també per PP i Vox, anunciés que vol carregar-se la denominació de la ciutat en català i canviar-la per València, o València, amb accent tancat. Doncs bé, aquesta proposta podria acabar en no res, perquè per poder-la aprovar cal un informe favorable de l'Acadèmia de la Llengua Valenciana. I avui llegim al diari Opunes que els lingüistes d'aquesta institució consideren que el canvi de nom no té ni cap ni peus. Sigui com sigui, la croada contra tot el que és català a València ha arribat fins al punt que els líders polítics de PP i Vox utilitzen el terme catalanista com a desqualificació insult. Ahir un dels regidors de Vox va fer-ho servir per desqualificar l'alcaldessa del PP, Maria José Català, que continua vetant l'entrada del partit de l'extrema dreta al seu equip de govern, malgrat que li donen suport des de fora. És a dir, tu, catalanista! És bestial. És bestial. Per cert, els peatges no tornaran a les autopistes ni de Catalunya ni de la resta d'Espanya. El govern espanyol havia acordat amb la Unió Europea recuperar algun sistema de pagament a les carreteres de cara a l'any que ve, però finalment s'ho podrà estalviar a canvi d'apostar pel tren, sobretot en el de mercaderies. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
El pla de recuperació enviat a Brussel·les recollia un punt en l'apartat de mobilitat sostenible en què el govern espanyol es comprometia a l'aplicació d'un impost per l'ús d'autovies i autopistes per complir amb el principi de qui contamina paga. Ara bé, en els últims mesos, el govern espanyol ha demanat un canvi i ara la Comissió Europea l'hauria acceptat. Com a contrapartida, demanen a la Moncloa que creïn corredors ferroviaris que siguin rentables econòmicament i incentivar durant 5 anys, com a mínim, l'ús del transport de mercaderies per tren abans que per carretera mitjançant la bonificació d'algunes taxes. Tot plegat s'ha d'acabar de tancar quan Brussel·les doni la llum verda definitiva a la venda del pla de recuperació que dona accés a gairebé 90.000 milions d'euros més de fons europeus en préstecs bancaris.
Va, 8 i 36 minuts. Shakira té nova cançó i aquest cop no està adreçada, si més no directament, a Gerard Piqué.
Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo para ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Solo te falta el salario.
Se acumula la factura. Ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura.
La cançó es Duel Jefe. I és una col·laboració amb una banda mexicana que es titula, que es diu Fuerza Regida. És un corrido tumbado, un gènere tradicional provinent de Mèxic, i vol ser una oda contra l'explotació laboral. Parla sobre la gent que ha de marxar del seu país per buscar oportunitats. Ara bé, si hi ha una frase en què Shakira aparentment aprofita per carregar no contra Piqué, sinó contra el Joan, el pare de Gerard Piqué.
Dicen por ahí que no hay mal que mate 100 años en altura, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura.
Tengo un jefe de mierda que no me paga bien.
Podríem tornar, eh? Podríem tornar una altra vegada, aviam, Dani.
Dicen por ahí que no hay mal que mate 100 años en altura, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura.
Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura. No pisa sepultura, que no es mort. Vull dir, no desaprofita una per faltar al respecte si una cosa se fes tu passar. Escolta'm, la raó la pots tenir, ningú això ho pot discutir. Ara porto moltes cançons i aquesta frase ja... És que són els familiars directes dels teus fills, tu. Bueno, el videoclip, de fet, es veu com en el moment que Shakira diu aquesta frase, les persones que l'acompanyen l'intenten tapar la boca. En poc més de 6 hores el vídeo ja acumula gairebé 3 milions de visualitzacions. Per cert, gran notícia per tots els fans dels The Beatles. Acaba de veure la llum un disc inèdit de John Lennon. I atenció, perquè sortirà subhasta. Es titula One from Nursery i és una gravació de 45 minuts amb 4 cançons que encara no s'han pogut sentir mai. L'àlbum el van registrar el mateix John Lennon a casa seva a Londres l'any 69, un any abans que de la dissolució dels The Beatles. El propietari del disc és l'escriptor i periodista Derek Taylor, que va ser cap de premsa del grup i que també va treballar per Zappel, la filial d'Apple. Aquesta discogràfica havia de publicar l'àlbum de Lennon el desembre del 1969, però amb la separació imminent dels Beatles va decidir ajornar l'estrena i al final mai no va veure la llum. Ara el disc el subhastarà una casa d'apostes online anomenada Gotta Have Rock and Roll. El padrastre detingut ara fa un any a Sant Vicenç de Castellet, al Bages, s'hauria saltat la prohibició d'entrar a recintes amb menors que li havien posat un jutge en una condemna anterior. La justícia l'investiga perquè hauria agredit sexualment 5 nenes a la piscina municipal del poble fa un any. Doncs bé, RAC1 ha tingut accés al sumari del cas en què assegura que l'acusat, de 55 anys, va comprar l'abonament de la piscina per accedir-hi, malgrat que legalment no ho podia fer. Ara està en llibertat sense cap mesura cautelar i sense control telemàtic. Mar Poyato.
La investigació del cas del suposat pederasta de Sant Vicenç de Castellet s'està a punt de tancar. Falta una prova psicològica de les menors agredides i l'instructor l'enviarà a judici. Les víctimes, 5 nenes d'entre 7 i 9 anys, han declarat davant del jutge en el que s'anomena una prova preconstituïda, que s'enregistra i ja serveix per la vista oral per evitar que les menors hagin de tornar a passar pel mal tràngol de declarar. Fonts jurídiques expliquen a RAC1 que les víctimes se'n recorden de tot el que va passar a la piscina amb detall i reconeixen l'agressor sense dubtar-ne. L'home ja tenia una condemna prèvia del 2016 per abusar sexualment de 4 menors en un club esportiu de Terrassa i tenia prohibit entrar a recintes, parcs o instal·lacions en què hi hagués nens i nenes. Però Sant Vicenç de Castellet ho va fer sense que ningú se n'adonés. No existeix un registre que permeti identificar els pederastes i evitar així que se saltin mesures que puguin derivar en més agressions sexuals.
I a tot Espanya aquest any, atenció, ja han mort assassinades a mans de la seva parella o exparella 48 dones. 48, estem a mitjans de setembre i n'és només una menys que en tot l'any passat. L'última víctima confirmada és una dona de 41 anys de Tarragona. Les últimes hores la justícia ha enviat a presó i sense fiança el seu presumpte assassí, que era la seva parella. Ell precisament va trucar al 112 diumenge explicant que havia trobat morta la seva parella quan havia arribat a casa, però l'autòpsia va confirmar després que hi havia indicis de mort criminal. En aquest cas no hi havia denúncies prèvies per violència masclista. Anem a Tarragona. Esteve Giral.
El jutjat de violència contra la dona de Tarragona va ordenar ahir la presó provisional i sense fiança per l'home de 43 anys investigat per un delicte d'homicidi. L'home, que ja passava la primera nit a la presó de Mas Enric, va trucar ell mateix al telèfon d'emergència 112 explicant que la seva dona estava morta. Va voler fer creure que l'havia trobat al pis de mort natural, però els Mossos van obrir immediatament la investigació. El resultat de l'autòpsia va comprovar que la dona havia mort de forma violenta, molt probablement estrangulada a mans del seu marit. L'home va quedar detingut dilluns i ahir mateix va anar a camí de la presó. Es tracta de la 12a víctima de violència masclista a Catalunya en el que portem d'any.
I d'aquí uns moments parlarem de les aerolínies que converteixen els desplaçaments en una mena de pizza. Tu, depèn dels ingredients que poses a la pizza et va augmentant el preu. Doncs les aerolínies de low cost, exactament igual. Vas convertir en una pizza, vas convocar ingredients. Doncs bé, sembla que el Parlament Europeu exigirà a les aerolínies que, per exemple, la pinya no cal que la posin a la pizza i que la paguin. Deixin de cobrar els passatgers per portar equipatge de mà als avions. Un segon.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Vols posar-te plaques solars? Aprofita el mes sensible a Angel Energy.
Truca ara al 910-1081 o entra a angelenergy.es i tindràs 21% de descompte a la teva instal·lació.
Aprofita setembre el mes sensible. Recorda, 910-1081 o angelenergy.es.
El mes dels progressius ha arribat a Multiòptiques. I això significa dues ulleres molt progressives per només 189 euros. I si ho prefereixes, unes poden ser de sol i també progressives. Tria entre més de 1.000 models, només a Multiòptiques.
Salmó de xef en 2 minuts? No tens excusa, perquè fins al 8 d'octubre a La Sirena t'estalvies el 30% en la segona unitat del pack de 12 i 11 salmó marinats. I els pots combinar? Tria congelat, tria La Sirena.
Ja és setembre i és hora de tornar a començar. És moment de canviar el teu futur laboral i d'arribar on realment vols ser. Però no cal que tanquis a una aula tot l'any per aconseguir-ho. Ara ho pots fer en tan sols 5 mesos i des d'on tu vulguis, gràcies a Núcleo Digital School. Perquè el teu futur és digital i comença aquí. Visita núcleo.school.
Mi primera vez duró muy poco.
Tenía uno nuevo cada mes.
Hacía mucho que no dormía del tirón.
Mamá, vas a flipar. Me han hecho indefinida.
Con la nueva reforma laboral, los contratos indefinidos son una realidad. Vivir con tranquilidad es un derecho. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Gobierno de España.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs. En dinars que s'ajunten amb el sopar. Rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat, en silenci. Rica en vida. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ha estat genial aquesta primera cita. Què et sembla si em dones el teu número de busca i ens tornem a veure?
Busca? Actualitza't. A tots ens van bé els canvis i els teus pneumàtics més. A Peugeot Service et donem un 2x1 pneumàtics de les millors marques perquè circulis amb total tranquil·litat. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot.
Continuem els apunts aquí al món a RAC1 quan són 3/4 clavats de 9 del matí. Recordareu que fa uns mesos l'Iran era notícia gairebé cada dia. La mort d'una jove iraniana, Mahsa Amini, a mans de la policia moral va desencadenar una autèntica revolta. La van detenir a pallissar fins la mort per dur mal posat al vel i la notícia va despertar una onada d'indignació i solidaritat que va durar mesos. Les autoritats de l'Iran la van apaivagar anunciant, entre d'altres, concessions que suprimien la policia de la moral. Doncs bé, un any després d'aquella revolta i d'aquella aparent reculada del règim, no en queda ni rastre. Ans al contrari, ahir l'Iran va anunciar que condemnarà fins a 10 anys de presó les dones que no portin vel i fins a 3 anys les que duguin roba ajustada o s'exposin a les xarxes. La nova llei ha tirat endavant enmig d'enormes mesures de seguretat per evitar, novament, protestes. Les farmàcies denuncien que tenen problemes de subministrament com a mínim amb 900 medicaments al conjunt d'Espanya. Són dades de l'Agència Espanyola de Medicaments que recull avui La Vanguardia. Entre d'altres, hi ha fàrmacs contra la diabetis o contra les arrítmies. Però el més greu, segons els farmacèutics, és que alguns d'aquests medicaments que falten són insubstituïbles. Això passa perquè alhora tampoc hi ha subministraments d'altres fàrmacs amb el mateix principi actiu. Alguns dels productes amb falta d'estoc són l'Apocard, que serveix per arrítmies cardíaques, el Fixaprost, un col·liri per la glaucoma, el Primperan, per les nàusees, el Victoza, per la diabetis, o l'Ozempic, que també per la diabetis, tot i que també s'utilitza per rebaixa de pes. Segons els farmacèutics, això passa per diversos motius: la rebaixa d'inversió en recerca, tant dels països com dels laboratoris privats, la dependència de països com la Xina o l'Índia, i el fet que a Espanya els medicaments són més barats que en altres països d'Europa, i per això les empreses opten per vendre'ls en aquests altres estats. Per cert, encara en salut, una enquesta de la Fundació Pasqual Maragall situa l'Alzheimer com la segona preocupació de salut d'Espanya, només per darrere del càncer. Aprofitant que avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer, la Fundació ha preguntat a 2.300 persones i el 63% asseguren que és un dels problemes de salut que més els amoïnen. L'enquesta també revela que 2 de cada 3 espanyols coneixen algú que ho pateix o que ha patit i en la majoria de casos són familiars de primer grau. La Fundació també ha detectat cert desconeixement de la malaltia perquè la meitat dels enquestats creuen erròniament que l'Alzheimer és causa directa de l'envelliment o que en la majoria de casos és hereditari. I avui hem conegut un avenç mèdic que pot ajudar a diagnosticar l'Alzheimer. Segons llegim el periòdico, la parla espontània d'una persona pot indicar si té més o menys probabilitats de desenvolupar la malaltia. Ho revela una investigació d'ACE, Alzheimer Center Barcelona, que ha analitzat el soroll que fan els pacients quan parlen. Els que tenen Alzheimer presenten canvis molt subtils en aquest soroll que s'escapen fins i tot a l'oïda humana. Parlant de les maletes de mà, el Parlament Europeu exigeix a les aerolínies que deixin de cobrar els passatgers per portar equipatge de mà als avions. L'Eurocambra ha aprovat per unanimitat una resolució en què demana a la Comissió Europea i als Estats membres que obliguin les empreses a complir aquesta norma. Els eurodiputats consideren que l'equipatge de mà és necessari pel viatge i que, per tant, no es pot cobrar com un extra. Per això s'agafen a una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que qualifica la maleta que es puja a la cabina com element indispensable del transport de passatgers. Tot aquesta resolució del Tribunal, la majoria majoria d'aerolínies continuen cobrant per portar aquest tipus d'equipatge a bord. Per això el Parlament Europeu reclama a Brussel·les que tirin davant una normativa per garantir que es compleixi el dret. A més, la resolució també vol que les companyies aèries hagin de proporcionar informació transparent sobre el preu i l'horari del vol. És a dir, que no puguin amagar suplements, per exemple, per l'equipatge, fins al final del procés de compra. I per últim, també exigeix que les mesures i el pes màxim de les maletes de mà hagin de ser igual a totes les companyies aèries. Recanvi la presidència de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, ha guanyat les eleccions i ha desbancat la candidatura Eines de País, que ha governat els últims 4 anys. Per tant, s'ha imposat la llista de qui va ser director general de DKB per majoria absoluta. Santacreu, que previsiblement en serà el nou president, celebra que l'empresariat opti per la moderació.
El món empresarial català estava esperant això, d'alguna manera, una altra mirada de fer i una direcció al front de la cambra diferent, molt més enfocada a la realitat del país, al que el país necessita, i una mirada molt més integradora, molt més transversal, molt més positiva.
Tot i això, l'altra candidatura, la de l'actual presidenta Mònica Roca, encara veu marge per negociar. Al ple de la cambra hi haurà empreses com Casa Ametller, com Ficocable o Fluidra. Banc Sabadell, que no anava en cap de les candidatures, també ha aconseguit cadira. En canvi, n'han quedat fora, entre d'altres, Joan Canadell, president de la cambra entre el 2019 i el 21, i també Joan Font, el director general de Bonpreu. La participació en les eleccions de la cambra ha estat molt baixa. Ha votat un 2,8%. Polèmica per les paraules del president de la Confederació d'Hostaleria Espanyola sobre les jornades laborals dels cambrers. José Luis Izuel s'ha vist obligat a demanar perdó després d'assegurar que treballar 10 o 12 hores en temporada alta és normal i que, de fet, fer aquestes hores és treballar a mitja jornada.
Trabajar a turno partido, trabajar el sábado, el domingo, los festivos, las horas que hacen 10 horas, joder, qué dolor. Si toda la vida hemos hecho, toda la vida en hostelería media jornada, de 12 a 12. Ese es más o menos toda la vida.
Unes paraules que han generat crítiques i que van obligar Izuel a sortir unes hores després a demanar una mena de disculpes.
Bueno, pedir disculpas, absolutamente apenado de un comentario, de una broma, en fin, dentro de un contexto en el que hablábamos desde la seriedad del empleo, y es verdad que era contestar, y bueno, pues siento que me haya equivocado en meter un chascarrillo dentro de un tema tan serio.
Efectivament, va col·locar un chascarrillo. Una altra cosa és el que diu. I el que diu, perquè això passa a la majoria, a molts restaurants, i d'aquí, d'allà i de més enllà, i t'ho diuen. Hi ha una preocupació greu dins el sector de la restauració i dins el sector hoteler per la falta de personal. L'any passat hi va haver gairebé 110.000 llocs vacants, tot i haver-hi una taxa d'atur del 13,5%. Atenció, perquè el mòbil és l'objecte més robat als carrers de Catalunya. Llegim avui al diari El País que, de mitjana, atenció, els Mossos d'Esquadra registren només a Catalunya 200 robatoris al dia, concretament 192 telèfons mòbils, i més de la meitat es roben a la ciutat de Barcelona. A la majoria dels casos la persona ni se n'adona, i menys un 20% es roben de manera violenta. Tot i això, les xifres no contemplen els aparells que els lladres s'enduen quan entren a les cases. Això vol dir 70.000 mòbils l'any. 70.000 mòbils l'any només a Catalunya. Atenció que explica avui a l'Andrés Guerra a La Vanguardia. Entre finals del 2001 i principis del 2002 van voler segrestar Arantxa Sánchez Vicari. Tot va començar amb una trucada de telèfon al seu pare, Emilio Sánchez. Una veu desconeguda va advertir-lo que si no pagava 500 milions de peles, segrestarien la tenista. Unes setmanes després en va rebre una altra, però no va ser fins l'abril del 2002, un any després que Arantxa Sánchez Vicari fos condemnada per Hisenda, quan va arribar a l'antic domicili familiar un sobrenom del pare. El matasegells era de Bogotà, de Colòmbia. Dins hi havia diverses fotos d'Arantxa, però també del seu entrenador, els seus pares i de gens de l'entorn. És a dir, els havien estat seguint. I també hi havia un missatge que deia: aquí ens divertim tots i més endavant ja parlarem de quan li costarà. Fins després, senyor Sánchez. Ella mai no ho va saber, ni ella, ni la mare, ni els germans. Ho va gestionar tot el pare, que ho va denunciar a la policia i va obrir una investigació. Ara bé, després d'aquest missatge, els delinqüents no van tornar a dir mai més res. 7 minuts i les 9, avui s'estrena l'esperada última temporada de Sex Education a Netflix. Després de 4 temporades, la comèdia que parla sense tabús d'educació sexuals i relacions afectives arriba a la seva fi amb moltes trames obertes, com la relació a distància entre l'Otis i la Maeve o el canvi d'institut dels protagonistes. I encara parlant de Netflix, J. Bayona confia que la plataforma els ajudarà a fer una gran campanya als Estats Units per promocionar La Sociedad de la Nieve de cara als Oscars. La pel·lícula, que explica l'accident aeri de l'equip de rugbi als Andes als anys 70, està l'escollida per representar Espanya als premis, però encara haurà de passar un parell de filtres més per ser oficialment la nominada. Per aconseguir-ho és clau que es vegi als Estats Units. En parlava Bayona ahir a RAC1.
Molt feliços perquè veritablement és una pel·lícula que portàvem molt de temps preparant i això sobretot ens dona una eina molt forta la selecció per representar Espanya als Oscars per poder competir ara amb més força a Los Angeles. Tenim un soci molt estratègic que és Netflix, però ens hem d'assegurar que la pel·lícula vegi el major número de gent possible perquè la millor eina que tenim per treballar amb la pel·lícula és la pròpia pel·lícula.
La Sociedad de la Neve va clausurar el Festival de Venècia i aquest cap de setmana passarà per Sant Sebastià, pel Festival de Sant Sebastià. Per cert, Sex Education, l'Otis i la Maïf. En música, Quevedo ha publicat l'avançament d'una nova cançó.
Bueno, no quisiera molestar, pero hace tiempo que no sé de ti y solo quería preguntar ¿qué pasaría si dejamos el miedo?
Estàs posant d'acord i cada dia entreu una cançó i cada dia en surt una com aquesta, Quevedo. Són només 20 segons d'un tema que es diu Buenas i que és una col·laboració amb Seiko. Els britànics, mentrestant, de Vaccines sí que han avançat un tema sencer del seu pròxim disc. I això són bones notícies, sens dubte. Heartbreak Kid és una de les 10 cançons que formaran part del cinquè disc del grup que publicaran el pròxim dia 12 de gener. I La Pegatina celebra 20 anys de trajectòria amb la publicació d'un còmic. De la mà de l'editorial Norma, La Pegatina publica una novel·la gràfica que recull les anècdotes de la banda en el marc dels 20 anys d'història d'aquesta magnífica banda. La Pegatina actuarà al Sant Jordi Club el pròxim dia 4 de novembre. I parlant de música, aquest matí a partir de les 11 volem parlar d'una llegenda de la música, Julio Iglesias.
Me va, me va, me va.
A dos dies perquè compleixi 80 anys, avui podrem parlar de la figura, de la carrera i del mite del que està considerat la primera estrella llatina global. En parlarem amb algunes persones molt enteses en la figura de Julio Iglesias. I ara podria seguir explicant què farem i amb qui parlarem, però no podem millorar la manera com ho ha avançat el Nacho de Sanahuja poc abans de les 8 del matí.
Hola, bon dia, què tal, de la UAR? Hola, y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no vive en paz, que presume de ser español donde va. I és que avui RAC1 tindrà l'hora més important des de la seva fundació, i és que avui el Basté deixa de fer el canelo amb coses de feminismes i amnisties i ens posarem a parlar del que realment interessa la gent. Els 80 anys que complirà dissabte el Julio. Julio? Quin Julio? Com em va dir un dia a sopar la Maria del Mar Bonet. Quina toia. Avui, a les 11, amb el seu mànager a Europa, amb el Hans Laguna, que li ha fet un llibre extraordinari, i amb un servidor. Avui sí, orgullós aquesta emissora. No sé si se m'interpreta.
Sí, 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 sí.
Vinga, adiós.
Adiós. I també hi haurà el Guillem Ilkiwi i l'Arnau Tordera analitzarà el secret de l'èxit d'una de les cançons de Julio Iglesias. 3 minuts i les 9. Calòrica va estrenar ahir al vespre el seu esperadíssim nou muntatge, Le Congrès de Marsepas. La companyia, convertida en un fenomen teatral, ha exhaurit entrades abans i tot del Salt Taló. L'espectacle serà en cartella lliure de Gràcia fins al 22 d'octubre, amb tots els meus respectes, ja que, tenint en compte que és un esperadíssim nou muntatge, que és una companyia a l'alça, com és la Calòrica, home, ja que la té el Teatre Públic com a lliure, el podria haver fet a Montjuïc, que, com a mínim, té més aforament. En fi, l'estrena hi era el crític de teatre de RAC1, Xavi Pardo.
Exaurir entrades abans d'estrenar és una proesa a l'abast de molt pocs. La Calòrica ho ha aconseguit per mèrits propis, pencant, construint un segell que és garantia de talent i qualitat. Feia temps que el teatre català no vivia un hype tan bèstia, fins al punt que dies enrere la mateixa companyia va fer una crida a rebaixar expectatives. Precaució innecessària. El nou muntatge dels Calòrics no només la satisfà, sinó que la supera amb escreix. Le Congrès ne marche pas és el seu muntatge més ambiciós, una sàtira política ambientada al Congrés de Viena de 1814, en què les grans potències mundials es repartien era el pastís que deixava la desfeta de Napoleó. La lucidesa de Joan Llagos torna a fer patent a l'hora de retratar unes elites pagades de si mateixes, encegades pels seus privilegis, ballant un vals que continua sonant avui dia. Tant els 5 calòrics com els 4 convidats estan impecables, especialment Roser Batalla, que agafa el relleu de Mònica López i arrenca aplaudiments amb el seu monòleg. Israel Solà dirigeix el muntatge amb Max Berta, fent pujar el suflé fins a una apoteòsica escena final que sembla picar l'ullet a The Square, la magnífica pel·lícula de Ruben Östlund, que ben mirat té molt de calòric.
I d'aquí uns moments, a un minut per les 9, la resta dels esports.
Caixa d'Enginyers és un banc? És una caixa? Caixa d'Enginyers és una entitat cooperativa de serveis financers i asseguradors oberta a tothom. El seu model de banca és diferent i els socis són alhora clients i propietaris. Propers i transparents, estan compromesos amb l'excel·lència en el tracte, amb una clara vocació de servei personalitzat i de qualitat. Més de 215.000 socis i sòcies gaudeixen d'un assessorament adaptat a les seves necessitats. A Caixa d'Enginyers són referents en banca responsable i sostenibilitat i generadors de valor compartit amb els seus socis i sòcies i amb la societat. Una trajectòria de més de 55 anys d'història, la seva solvència i la confiança dels seus socis i sòcies són el millor aval. Uneix-te avui a Caixa d'Enginyers i descobreix una forma diferent d'entendre les finances. Ni caixa ni banc. Sòcies i socis.